Bé, sabeu que avui no és de 4 a 7, sinó que de 4 a 6, perquè a partir de les 6 hi ha un especial sobre física quàntica.
Ah, sí?
Ah, no, perdó.
Han d'elegir quina és la millor partícula de...
Han d'escollir... És el sorteig de la Champions, m'he confós.
Ah,
és el sorteig de la Champions, que farà el tot costa, però ara sí que parlem de física quàntica.
Ara sí, no?
En la que és l'última secció.
Sí, bueno, està parlant molt de molta teoria quàntica, i avui, perquè la gent pues s'enganxa una mica, vull parlar de les aplicacions de la quàntica.
Molt ben pensat. Molt ben pensat, que l'últim dia la gent que s'enganxi, eh?
Exacte.
I que després ho trobi a faltar durant tota una temporada.
Jo no sé per què no em contracten altres programes, però bueno.
Jo tampoc ho sé.
Bueno,
però ells segurament sí.
La secció d'avui va dedicada a tota la gent que després d'una explicació sobre física acaba preguntant, molt bé, però això per què serveix? Doncs, senyor o senyora, no serveix per res. D'acord? O sigui, tot el que estudiem els físics no serveix absolutament per res. Això és el que a mi m'agradaria contestar.
Però no és veritat.
Però
no,
però perquè realment els físics, igual que molts altres científics i matemàtics, estudiem pel simple plaer de descobrir com funciona l'univers. O sigui, que nosaltres, uns simples humans, siguem capaços de descobrir els mecanismes i les lleis que s'amaguen en la natura, hauria de ser motiu suficient per apreciar una investigació científica.
Vale, perdoni, eh?
I demanar quina és...
Estàs enfadant, ara.
Sí, però sí, perquè demanar quina és la utilitat d'una investigació és...
Té les ulleres entelades.
Sí, imagina't, de l'enfadat que estic.
Sí.
No, no, però és que demanar quina és l'utilitat d'una investigació és pur capitalisme salvatge. O sigui, és la filosofia que tot el que es faci en aquest món ha de generar diners o ha de servir per millorar alguna cosa del nostre dia a dia. Doncs no. Vale? Així que tots els simpatitzants de la CUP que ens esteu escoltant, agafeu paper i boli i resoleu equacions matemàtiques simplement pel pur plaer de resoldre-les. Aquest és el veritable, la veritable lluita anticapitalista.
Però n'estàs segur de tot això que estàs dient?
Bueno, és veritat que per alguns resoldre una equació matemàtica seria l'única cosa més greu que cremar un contenidor, no? Però bueno, en resum, la física en si no serveix per res, però a vegades algú, enginyers o gent així, acaba aprofitant tots els coneixements per aplicar-ho a la tecnologia. Un homenatge a Daft Punk.
Ja es van separar, eh?
Ja, sí, per això.
Ja no estan junts.
En el Celsian. La primera aplicació de la física quàntica és amb l'electrònica.
Ah.
Però tota l'electrònica actual, tots els chips, tenen a dins un dispositiu que s'anomena transistor. I el transistor és el que s'encarrega de fer funcionar o no un chip, d'acord? Fa la funció com d'interruptor, l'encès o apagat. Llavors, els transistors es fabriquen creant capes d'àtoms. I què sabem dels àtoms? Que segueixen les lleis de la física quàntica. I qui coneix les lleis de la física quàntica?
Els físics.
Els votants de la CUP.
Exacte.
Qui ho havia de dir?
Havia
sí,
de dir.
Senyor. Molt bé.
Per tant, això permet manipular els àtoms al nostre gust i controlar el conjunt d'electrons que hi ha en els àtoms i, per tant, en el material. Llavors, així es regula el comportament dels electrons del material i es regula que el transistor tingui aquesta funció com d'interruptor del xip. Per tant, els coneixements sobre física quàntica també ens permeten fabricar transistors cada cop més petits, cosa que permet fer aparells electrònics amb molts transistors i, per tant, aparells electrònics amb molta més potència de càlcul. Per exemple, un smartphone que conté milers de milions de transistors.
El meu telèfon, què?
El teu telèfon té milers de milions de transistors.
Això ho hem d'agrair a persones com tu?
Exacte.
Sí,
bueno, com jo no ho sé, però a altra gent més intel·ligent, sí. Per tant, sense la quàntica, els smartphones no existirien. Sí, gràcies a un grup de genis que van treballar dia i nit per formular les lleis de la quàntica, tu, estimat oient o oienta, pots tirar-te 10 hores seguides jugant a Tinder. Així que cada cop que facis un match, pensa que estàs escopint a la tomba de les ments més brillants del segle XX.
O sigui que la física serveix per lligar. Al final, el que volia la gent que estudiava quàntica...
Sí,
era fer match.
Lateral, és lligar lateral, perquè ells no lliguen.
Ells no lliguen.
Però bueno... Però,
més aplicacions.
Sí, segurament l'aplicació més important de la física quàntica encara ha de venir. Perquè estic parlant de l'ordinador quàntic.
Wow, look!
I'm a computer.
Primer...
Se n'ha parlat molt del de l'ordinador quàntic.
Sí? No, t'ho he dit de veritat. No,
sí, vale. A veure, és un tema.
És un tema, sí.
Un tema.
De mica en mica en els anys ha anat agafant volada. Bueno, doncs vaig intentar explicar una mica. Primer centrem-nos en com funciona un ordinador clàssic. Un ordinador funciona amb codi binari.
Sí.
És a dir, amb uns,
uns i zeros. Molt bé.
En codi binari, una combinació d'uns i zeros, concreta, equival o a un número del nostre sistema, o... equival a un número del nostre sistema decimal,
sí, sí,
o fins i tot a una lletra del nostre abecedari.
Sí.
D'aquesta manera, un ordinador pot generar lletres i números, textos i càlculs,
sí,
simplement amb uns i zeros.
Molt bé.
Però què són aquests uns i zeros?
L'interruptor apagat o encès?
Exacte. Ah. És el que abans he explicat. El transistor, si està encès, és un 1, si està apagat, és un 0.
T'estan mirant. Això sí, avui, eh?
L'interruptor sí. Sí,
imagineu-vos un interruptor enorme que està encès o apagat. Si està apagat, és 0, si està encès, és 1.
I ja està, i així
doncs
fas
això,
els uns i zeros.
A escala nanoquàntica, petita.
Doncs, cadascun d'aquestes unitats d'informació, que poden ser uns i zeros, es coneixen com a bits.
Uh-huh.
Llavors...
Molt bé. Això és com funcionen els ordinadors normals.
Exacte.
I els quàntics?
Que l'ordinador quàntic aprofita el principi quàntic de la superposició.
Uf.
Us en recordeu de què era la superposició quàntica?
Resumet.
Sí, ho recordo perfectament, però tu ho explicaràs millor.
Bueno, era allò que el principi que deia que la informació d'un sistema quàntic és la suma de totes les possibilitats.
Sí, allò del que ens has explicat dels daus.
Exacte, que també és el del gat de bla, bla, bla. Llavors, bàsicament, la quàntica diu, ok, els bits poden ser uns o zeros, però què passa si jo tinc un bit quàntic? Un bit que pot ser uns i zeros, o sigui, un 1 i un 0 a la vegada.
Uau.
Llavors, aquest concepte de bit quàntic es coneix amb el nom de qubit. Q-U-bit.
Q-bit, que pot ser les dues coses simultàniament.
Exacte.
I això, ara sí que jo ja m'he perdut. Això, quins respectes, quins avantatges té un qubit respecte d'un bit?
No t'ho pots ni imaginar.
No, per això ho pregunto. No.
El qubit permet fer càlculs en paral·lel, és a dir, aprofitant l'1 i el 0 a la vegada.
Oh!
Per tant, això fa que la velocitat de càlcul sigui altíssima. O sigui, la relació entre el càlcul amb qubits respecte al càlcul amb bits és de 2 elevat a la n, on n és el número de qubits que tinc. I us ho poso un exemple. Això vol dir que si tinc 2 qubits, funcionarà com si tingués un ordinador de 4 bits. 3 qubits, un ordinador de 8 bits. 10 qubits, funcionarà com si tingués 1.024 bits. O sigui, és un creixement exponencial, és una bogeria.
Brutal.
Llavors, l'ordinador quàntic podria fer càlculs 10 milions de vegades més ràpid que el superordinador més potent que existeix ara mateix.
10 o 100? 10.
Perdó, 100 milions de vegades.
T'ho recordo així com de memòria, tot mirant el teu guió.
I llavors, el problema més gran és que un ordinador quàntic és poc estable. Per una banda, es necessiten temperatures que ronden el zero absolut per mantenir els qubits estabilitzats.
Són quants graus?
Sota menys 273 kelvins. El zero absolut és el kelvin.
Sí, sí.
I, per altra banda, es necessita un bon algoritme, també. Tot i això, quan arribin a ser una realitat, els ordinadors quàntics tindran coses bones i coses dolentes. La bona és que aquesta velocitat de càlcul permetrà sintetitzar medicaments molt més ràpids que com ho fan els superordinadors actuals.
Uh-huh.
La dolenta és que un ordinador quàntic es carregaria tot el sistema de seguretat que hi ha ara mateix a internet.
Podria fer tots els càlculs de totes les passwords...
De totes les contrasenyes i de tot el que ens cobreix a nivell de seguretat.
Però no seria capaç de crear una seguretat més desenvolupada?
Quàntica. Exacte, es diu encriptació quàntica, però clar, s'ha de treballar també en això i clar, per això serà molt important veure qui és el primer a crear un ordinador quàntic. Si és un estat, podria comportar un conflicte diplomàtic. De moment, Google, fa 2 anys, va fer funcionar una versió molt rudimentària d'un ordinador quàntic. O sigui, van per davant en aquesta cursa. Però quins motius tenim per desconfiar de Google?
Clar.
Excepte tots, no? Tots. Voy a tener suerte serà el que ens preguntarem tots quan Google tingui l'ordinador quàntic definitiu.
Wow. I ara?
Ara flipareu, perquè una de les persones que més ha contribuït en la teoria dels ordinadors quàntics és el físic Juan Ignacio Cirac. Si els ordinadors quàntics es converteixen en una realitat, és molt probable que Cirac guanyi el Nobel. I tenint en compte que Cirac és nascut a Manresa,
no,
això vol dir que seria el primer Nobel català.
Bravo!
Així que vinga, Google, ràpid a fer el ordinador quàntic. Un Nobel català és l'única cosa que ens podrà fer oblidar l'adeu de Leo Messi.
Hem aplaudit una persona que encara no té Nobel, però potser
no,
sí.
No, podria tenir.
Però hem sentit català i hem aplaudit ja, sí, directament, sí. I, que ens agrada molt.
Malgrat això, Manresa.
Exacte. Doncs moltes gràcies a tot l'equip d'aquest programa per deixar-me fer aquesta secció tan boja durant 6 dies, així que...
Bueno, tot l'equip, a veure. Bueno, ha decidit-ho soc jo, eh?
Bueno, doncs pues Adam
ells
i tot l'equip per aguantar.
S'ho han trobat.
Que és pitjor trobar-se.
Escolta, Fran, moltíssimes gràcies. Anava a dir que ha estat molt divertida, però tampoc seria la paraula. Però ha estat bé.
Ha estat interessant.
Molt bé, ha sigut
simpàtica, ha estat simpàtica.
Ha sigut molt simpàtica, hem après coses, la veritat. Sobretot avui. Llàstima que no hàgim començat amb aquesta secció, la d'avui, el primer dia. Fran, de veritat, moltes gràcies.
A vosaltres. Que